sempre s'ha dit acompanyat en que és un gran jugador. Mai ningú ha quedat enganyat amb aquesta idea, eh?
No, però jo recordo el debut de d'Olofeu al Camp Nou. No recordo contra quin equip era, eh? Però la sensació...
L'aura.
Sí, 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 no. I el públic com estava, no?, amb d'Olofeu.
L'expectativa, fer... clar.
Exacte, clar. Que no ha passat amb altres jugadors.
El dia que debuta Pedro, la gent se n'enfotia del seu nom.
Pedrito.
Exacte, Pedrito, sí, sí.
Al final, és un mite al Barça.
Però és que el públic no entenia com, si l'únic problema era que havia de pressionar i havia de recuperar, com no s'ho feia seu, perquè és tan evident, és tan simple, és tan poc dificultós entendre què és el que et demana la gent.
És el decodificador que et deia abans.
Jo sé això.
Passen 5 minuts de la mitjanit, a veure què diuen a Ràdio Cardinal de Paraguai.
Personal, cada persona es un mundo.
Primero Paraguay tiene que resolver el problema de su volante por derecha. Estamos desperdiciando a un excelente puntero como es precisamente Derlis González porque no hay quien lo apoye.
Se juega en el Estadio Municipal Alcaldesa Esther Roa Rebolledo. Tiene capacidad para 30.448 espectadores. Juega de local aquí la U de Concepción, Club Deportes Concepción y el Fernández Vial.
Y llegó la nueva chocolatada de Lactos La Fortuna, Lactos La Fortuna. Una industria familiar.
A ver, ¿qué tiene que hacer? Que aquest jingle de Cardinal, és bonic.
És insuperable.
Aquest jingle de Cardinal de Ràdio Paraguai, no us enganyava, eh? Alcaldessa Esther Roa Rebolledo, com ha quedat clar amb els companys paraguaians. Continua guanyant el Brasil 1-0. Fem una pausa i suquem una mica de pa abans d'escoltar Leo Messi després de la classificació i de l'Argentina amb la situació del Real Madrid. Ramos, Casillas, avui Cristiano Ronaldo ha dit la seva també a Abola, al diari portuguès.
A l'Heroi Merlin estem d'aniversari i arrenquem amb un 15% de descompte en tots els productes, també a la nostra botiga online. Recorda, només aquest dilluns 29 de juny a totes les nostres botigues excepte Astúries i Castelló. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Vagis on vagis, siguis on siguis.
RAC1.cat. RAC1. Tots som 1.
Aquest diumenge, descobreix amb BMG el magazín de La Vanguardia.
El retorn de Levinsky, la dona que va protagonitzar el gran escàndol polític dels 90, es posa al capdavant de la causa contra el ciberassetjament. L'entrevista a Juanes. L'artista colombià actuarà el juliol a Barcelona.
Tot això i molt més ho tens a MG el magazín. Cada diumenge amb La Vanguardia per saber més. mgmagazin.es.
RAC1. Si no somiem, estem morts. Kilian Jornet. Un viatge de 1.000 milles comença amb un sol pas. Lao Tse. La muntanya no és com els humans. La muntanya és sincera. Walter Bonatti.
Ultrasports, els diumenges a les 3 de la tarda, amb Raül Llimós.
Ultrasports, més enllà de l'esport.
RAC1. Tots som 1.
Passen 8 minuts de la mitjanit, ho dirà RAC1 fins a la 1 de la matinada, acompanyats pel Pere Cullell, el Guillem Sanz i el Sergi Soler. El Real Madrid, avui Cristiano Ronaldo, en declaracions a Bola, diu que és molt feliç al Madrid, que està molt motivat de cara a la propera temporada, que deixin d'inventar-se mentides alguns mitjans de Madrid, dient que està descontent i que fins i tot s'havia plantejat marxar, que res, que està molt, molt i molt feliç al Madrid. Són les primeres paraules de Cristiano Ronaldo després d'aquell vídeo que es va fer ell, on també demanava respecte, aquell vídeo en plenes vacances, sense samarreta, gravant-se, una cosa molt molt kitsch, allò de Cristiano Ronaldo i aquell vídeo. Doncs ara, volen un mitjà portuguès, ha dit que res de marxar, que és feliç i que ja té moltes ganes que comenci la nova temporada. Més enllà de Cristiano, ara el gran merder a Madrid no és Cristiano, sinó Sergio Ramos, i l'opció, la possibilitat, cada cop més forta, que acabi marxant del Madrid, el que seria, jo crec, una magnífica notícia pel Barça, que Ramos abandonés el Madrid.
És que s'estan acumulant les bones notícies al Madrid. Sí. Clar, nosaltres vivim de les nostres alegries i de les seves penes. I nosaltres hem tingut l'alegria del triplet i les seves penes sembla que no tinguin final. De moment, aquest any Florentino no pot fer de Florentino, perquè encara no ha portat cap fitxatge que faci tapar boques. Fins ara no ha pogut. El primer que va fer va ser equivocar-se, crec jo, i me n'alegro, per fer fora Ancelotti i portar Benítez, que ha despertat un entusiasme en el madridisme, diguéssim, bueno, que perfectament descriptible. En el vestidor, en el madridisme, un entusiasme descriptible, diguéssim. Quin gran pas enrere que acaba de donar el Madrid amb aquest canvi d'entrenador. Excel·lent, excel·lent. Jo pensava, això vol dir que deu tenir a la butxaca allò, el conillet, per dir, doncs mireu qui us fitxo de jugador. I van passant els dies, van passant les setmanes, i no hi ha conillet. Al contrari, el que té se li'n va. Perquè Cristiano, ell, quan un jugador diu que està molt content, vol dir que ha dit al seu representant que comenci a negociar. I Ramos ja no se n'amaga, que se'n vol anar. És possible que ho faci servir per quedar-se. No ho descarto.
Per millorar, els seus salaris.
Per treure més calés. Excel·lent. Però si el Madrid no va tant...
Al principi també feia tota aquesta pinta, però s'està emmerdant més del que es pensaven.
Pepe Varane, la temporada que ve. Pepe Varane. Si és que Varane es queda.
No, que està clar que jo, si fos madridista, Déu me'n lliuri, estaria molt preocupat, perquè, home, que un dels teus jugadors franquícia, però només franquícia, una de les icones del madridisme, amb les temporades que porta Sergio Ramos al Madrid...
Que els donen la dècima, eh?
Correcte. I el que ha suposat pel madridisme i pel Madrid, home, que vulgui marxar, que estigui fent aquest pols al club, home, em preocuparia, segurament estaria una mica tocat. El que passa és que si acaba marxant Sergio Ramos, no tinguis cap mena dubte, però és que encara que no marxi Sergio Ramos, que hi haurà grans noms, vull dir, Florentino, la seva gestió es basa amb el cop de talonari, per tant, ja veurem què passa amb la FIFA, no?, que està allà...
Sí, quin gran central pot entusiasmar el madridisme ara?
No, però ja no et parlo de centrals,
Quin gran central per tapar Ramos?
Jo et parlo de noms, vull dir, pot ser que se'n vagi Ramos i, evidentment, hauran de fitxar un central, però vull dir, el que fitxaran, el nom no serà un gran central, serà algú davant o al mig del camp, no a la mitja punta.
Sí, davant comença a tenir overbooking, perquè sí. Del tot ja no poden
sí,
jugar.
Sí, però ja n'hi ha dubtes que, no crec que Benzema continuï. Bé, jo tinc dubtes amb Benzema, per exemple, continuï al Madrid,
Però és un d'alta baix, es queden sense jugadors. Benzema és la clau del contraatac del Madrid. O sigui, tu, no es fixem en Cristiano, no es fixem en Bell, que són els que corren. El que fa espais, el que va cap a la dreta, el que bascula, el que decideix com es mou el contraatac, és Benzema. Se'n va Benzema, se'n va al contraatac del Madrid.
Sí, però amb un davanter centre molts cops el jutja, no pels espais que obre, sinó pels gols que fa.
A no ser que acabin jugant amb Cristiano de nou, al final. Perquè Cristiano també, la tendència natural és perquè l'edat pesa i acabarà sent un rematador com ja és, jo crec que és el millor rematador del món, perquè és brutal. Però, ostres, Sergio Ramos acaba de fer 29 anys, mirat ara. Per mi, si el fitxatge de Pogba és un fitxatge estratègic pel qual sospira mitja Europa, la baixa de Ramos també és una bada... Bueno,
és un daltabaix. És
un daltabaix inadmissible pel Madrid. I el madridisme s'hauria de... Perquè no he vist tampoc un gran clamor contra Florentino per tot el cisma que hi ha ara amb Ramos. Jo no dic que ara Casillas, per exemple, sigui un bon moment perquè marxi, però fa dos anys ja se'n parlava que Casillas estava a la picota i acaba jugant Diego López, no? Amb els problemes que tenia amb Mourinho, no? Ostres, si se'n va Ramos, allò pot ser brutal, perquè és un equip que no té nord, i Benítez tampoc li agraden els galàctics. I un substitut, el que representa Sergio Ramos en el Madrid, Pepe també té una edat,
però, no només com a jugador, sinó com a capità,
Clar.
Sí, Ramos és dels pocs que encara li fot bronques al Cristiano si no baixa, encara és que té una autoritat en el vestidor.
Ja no només és perdre un emblema.
Clar.
29 anys.
No, un, i potser dos, perquè, com dius, Iker Casillas, que pot ser tot el discutit que és el Bernabéu, però
home,
és un tio...
Jo no veig a Casillas i De Gea convivint, sí, tant, i a part al nivell salarial,
El capità seria Marcelo del Madrid, és aquesta la idea? No, és que ja posats a... Quin estiu tan gran que ens espera.
I jo entenc a Ramos. O sigui, jo el que li he donat al Madrid, que estic allà tot el dia, que li he donat la dècima per salvar el pellejo del Florentino, inclús a l'Ancelotti, perquè si no fica aquell cop de cap, el daltabaix hagués estat brutal l'any passat, cobrava, segons va sortir l'informe aquesta setmana, cobrava menys que Kroos i que James Rodríguez, noi que en el món del futbol, apunta maneres, però no ha guanyat el que ha guanyat Ramos, ni ha demostrat al Madrid el que ha demostrat el senyor Ramos, perquè se li ha de dir senyor, les coses com es vulguin acceptar. el qual jo entenc l'emprenyament de
Ramos.
I sobretot que no ha tingut el suport institucional des de dalt, com tampoc l'ha tingut Casillas. Perquè bé que han sortit allà a defensar altres jugadors, però en canvi a Ramos mai.
Sí, de fet, l'altre dia la reunió és, com, és sense Florentino Pérez, la reunió que manté Ramos a la ciutat esportiva.
Sí, que Ramos... Vamos, és que aquí passa això amb Xavi o amb Iniesta o amb Messi... Bueno, és que estem parlant fins a les 5 de la matinada i vas passant tertulians i els vas cridant, no? A Madrid això no passa.
No, no, és la figura de Florentino Pérez, vaja, és el club és ell, el Madrid
que,
és Florentino Pérez. I que per molts anys Pérez.
Segueixi al capdavant i que segueixi donant aquestes alegries, tu.
I no, serà, no seria el primer jugador molt estimat per l'afició i que amb ell creu que en té prou i que decideix fer fora perquè ha discutit, vaja, el seu criteri, ha arribat a un punt que ell creu... excessiu i que, per tant, és el moment de,
bueno,
de fer un canvi.
Va dir públicament que ell no hagués pres la decisió de prescindir d'Ancelotti, no? O sigui, ja, sí. Amb els tiros pagats que tinc aquí, l'he donat a Madrid, a veure si no podré dir el que jo penso, no?
No veurem, estarem entretinguts. Estarem entretinguts. En l'estiu on també hem vist que Bale demanava on volia jugar la propera temporada. De moment la pretemporada com que no ha començat encara al Madrid i sense saber ben bé com jugarà Benítez, perquè l'únic dia que l'hem sentit va donar molt poques pistes, potser perquè tampoc no tenia molt clar com vol jugar amb el Madrid, però molt poques pistes de quin joc farà el Real Madrid.
Recuperen Casemiro, em sembla, no?
Recuperen Casemiro. I potser Lucas Vázquez de l'Espanyol.
Ja és perfils de jugadors al Nàpols que... Ell no.
Corrant.
Té les estrelles que té al Madrid, perquè hi ha la Zareta, però ell no és un entrenador que digui, ostres, vaig a les primeres espases, no? I centrals, el que deies, grans centrals avui al món, si Ramos marxa, no sé. A David Luiz ja va quedar descartat per qualsevol equip, encara que jugués contra el Barça.
Sí, Boateng també. 13 minuts i 2/4 d'una. Descansa el Paraguai-Brasil, amb aquest Brasil 1, Paraguai 0. Pau.
Exacte, fa pocs segons que l'àrbitre ha xulat la mitja part, un partit bastant avorrit, jo crec, s'ha igualat després del gol inicial de Robinho. El Paraguai que s'estira en els últims... però sense portar gaire perill a la porteria brasilera. Veurem en aquesta segona part què passa. Recordem que Paraguai, en els dos partits de la primera fase, on ha començat perdent contra l'Argentina i Uruguai, ha acabat empatant, per tant, igualant el resultat. Veurem si passa el mateix avui amb el Brasil. Recordem que no hi ha pròrroga i, per tant, en cas d'empat, el partit aniria com ahir a l'llançament de penals.
Anem a això, el que va passar ahir, Pau, amb aquest empat a 0 al final del partit, victòria de l'Argentina als penals, un partit que acaba empat a 0, però que vaja, el mires i sembla increïble que el partit d'ahir acabés amb empat a 0 i no amb victòria d'Argentina.
Sí, a la prèvia ja ho deien Mascherano i el Tata Martino, que la intenció d'Argentina era guanyar amb la possessió de pilota, prenent-li la pilota al rival, mantenint-li la possessió, amb la qual cosa amb això faria que Colòmbia no pogués crear perill, la filosofia sempre de crisis, el que diríem, i realment és el que va aplicar Argentina, va fer jo crec que el millor partit en aquesta Copa Amèrica, va intentar-ho de totes les maneres, va portar el pes del joc, va atacar tota l'estona, això sí que trobar contra una selecció colombiana molt dura, van posar a faltes als jugadors argentins, especialment a Leo Messi. Recordo les paraules de Dunga, després del Brasil-Colòmbia, el polèmic partit que va acabar el dimarts, que es queixava que els jugadors colombians fent un rodicio, que es diu en portuguès, que seria una roda per repartir-se les faltes sobre el mateix jugador per tal de que no vegin el mateix jugador dues vegades d'aquesta groga, i realment és el que es va veure ahir, perquè Messi va rebre de valent, també els altres jugadors argentins, però això va acabar entrant els àrbits, al final Argentina també va treure el seu caràcter, Mascherano es va enfadar, es va enfrontar diverses vegades amb els jugadors colombians, també Zabaleta, Otamendi, i Argentina no va estar gaire encertada que el gol, en algunes ocasions perquè Ospina ho va evitar, i en altres hi ha dues ocasions que la defensa treu sota els pals del gol. D'aquesta manera el partit es va decidir als penals, on finalment Argentina va tenir més sort. En acabar el partit vam poder escoltar el que deia el millor jugador del món, Leo Messi, que, com deia mala, reconeixia que l'Argentina havia fet un millor partit i que, per tant, era justament.
La verdad que si bien tuvimos suerte en los penales y, y es así, los penales suerte. Merecíamos pasar nosotros por los 90 minutos que hicimos. Creo que fue el mejor partido de la Copa América que hicimos hasta ahora. Y bueno, ojalá podamos seguir en esta línea para lo que viene.
Un Messi que, a més a més, només porta un gol en aquest torneig, el que li va fer de penal al Paraguai, i deia, ahir va tenir una ocasió molt clara, un cop de cap que li creu Ospina, i encara no s'explica com, i reconeixia que l'Argentina va fallar moltes ocasions, i ell mateix deia que no entén com és que li costa tant fer un gol amb la seva selecció.
No merecemos sufrir tanto, era para ganarlo antes, estuvimos muy claras, a mí me saca una abajo la línea que ni lo veo el arquero, y otra que tuve ahí, un penal al Kun que no me cobra, que después me queda a mí, la tiro fuera, la del palo, fueron clarísimos todo.
Doncs sí, està una mica desesperat Leo Messi, que no té aquesta facilitat golejadora que té sí amb el Barça, però amb la selecció argentina no hi ha manera, i ahir realment Ospina li va ser un malson per ell. De fet, va veure groga Messi, Mascherano també té groga, el Kun també té groga, estan tots apercebuts, Pau, de cara a la final. És a dir, que si veuen groga a les semis, perden la final, una hipotètica final.
Sí, sí, en el cas de Messi va ser ja una jugada al descompte, una jugada extraordinària que fa ell des de la línia de fons, on sorteja dos rivals gairebé sense pam, sense cap pam de terreny de joc, i rep moltes patades. L'àrbitre no s'atreveix a xiular penal, ell tampoc es tira, com és habitual en ell, i per les protestes acaba reclamant molt, i estava calent Messi, i l'àrbitre li acaba fent la targeta groga. En teoria, bé, no és que sigui un jugador gaire nerviós, gaire que protesti gaire, i no crec que hauria de patir. Sí que, per exemple, hauria de fer més Mascherano, que també està, com deies ara, percebut de sanció. En el seu cas va ser també per diverses enganxades amb James Rodríguez, amb Jackson Martínez, per reclamar també. Va ser un partit molt calent, el mexicà Roberto García no es va atrevir a expulsar ningú, l'únic expulsat va ser Jorge Pautazo, l'ajudant del Tata Martino, per queixar-se la duresa colombiana. Però, bueno, veurem el que passa amb els jugadors argentins, perquè el derbi, recordem, el derbi amb... si juguen finalment Brasil i Argentina és el clàssic de la història del futbol sud-americà, amb molta rivalitat, i aquí sí que també es pot veure una autèntica batalla campal al terreny de joc aquí a Concepción.
I amb algun record dolorós bastant recent de Brasil i Argentines en Copa Amèrica. Veurem què passa, nosaltres anirem posant Siris a Montserrat on calgui, perquè veient els partits, si tornen tots sencers ja serà una magnífica notícia. Pau, tornem quan comenci la segona part d'aquest Brasil 1, Paraguai 0. Fins ara. Que és la principal preocupació de la majoria de culers quan juguen totes les seleccions, però encara més a la Copa Amèrica, perquè, clar, veus unes terrascades que dius ai, que a veure si tornarà algun amb el genoll a Campistraus.
Aquest any, dius, aquest campionat, per què es caracteritza? Per la llenya? Perquè partits bons no se n'han vist, jugades magnífiques no n'hi ha.
Jugadors destacats tampoc.
No, què hi ha? Hi ha una llenya? Hi ha unes hòsties?
Joc subterrani
i altres coses que ja, diguéssim, són més dignes del Bagdad que no pas d'un camp de futbol. Jo crec que és una vergonya, perquè el futbol sud-americà sempre s'ha destacat per dues coses. Una és per l'habilitat dels seus davanters i l'altra és per la brutícia dels seus defenses. I, per desgràcia, ha guanyat la segona. I d'això jo en responsabilitzo directament els arbitratges, perquè no pot ser que els jugadors bons, els filigraneros, que sempre els ha tingut, Argentina, Xile, sempre ha tingut jugadors filigraneros, acabin sent víctimes d'aquests trencacames que no saben jugar al futbol i que, clar, serveixen per garantir partits, serveixen per al 0-0. Estem veient resultats molt baixos, molt curts, perquè no es veu futbol, es veu llenya, es veu un altre tipus d'esport, bàsicament violent, permès pels arbitratges, que ha acabat amb jugadors... Neymar no juga aquest... no continuarà jugant perquè no va poder més. I ara no entraré aquí a discutir si va fer bé o no va fer bé. Però que arriba un punt, el mateix Messi, que diu, hosti, què més haig de fer, no?, si he rebut per tot arreu. Per tant, és una molt mala Copa... Futbolísticament, és una pèssima Copa Amèrica.
No, jo crec que s'ho haurien de fer mirar, perquè, evidentment, crec que havent-hi aquests partits, el fet de que no destaquin jugadors, que no destaquin partits, el que fas és vas en contra del campionat. És a dir, des de l'organització del campionat, la marca Copa Amèrica no l'estan sabent defensar. Vull dir, està sent un campionat que està passant desapercebut. No hem vist cap... A vegades en altres Copes Amèriques veies jugadors que destacaven, sobretot jugadors joves, això que dèiem, el que comentava el Pere, no? Jugadors sud-americans talentosos. Enguany, res de res. S'ho han de fer mirar,
això. Aparador per fitxar, d'això,
I tant, i tant.
Això era aparador per fitxar. Jo, qui vols fitxar? Ningú. Bueno, però per d'espatlles, potser alguna empresa de seguretat s'interessarà per algun
dels
talents.
Sí, exacte.
Sí, sí, jo crec que tu com a organització has de protegir el talent. Ahir el Messi, amb un canal d'aquests d'allà, no sé si de l'Argentina o de Xile, va desvetllar la conversa que va tenir amb l'àrbitre del partit, i l'àrbitre li va dir, oiga, esto es América, esto es fútbol de que se juega en América. Doncs el Messi ara té una groga per protestar, el Neymar ja complia abans del cop de cap, o el rifirrafe aquest que va tenir amb els colombians, ja va tenir una groga per treure l'espuma, no?, l'esprai aquest, i l'altre per un cop de cap que li toca la mà i es perdia un partit. I Messi, pues, Déu no ho vulgui, dimarts per dimecres ja el partit contra Brasil, imagina que no juga a la final de la Copa Amèrica. Els tios, els canals que han pagat drets de televisió, que s'han gastat una pasta esperant un Brasil o un Messi-Neymar, ja no el tindran perquè Neymar ja no està classificat. Ostres, veure aquestes patacades cada partit, la veritat és que no ajuda gaire a l'espectacle. I el més important d'aquesta Copa Amèrica és que el 4 de juliol
el
Messi i el Mascherano estiguin bé. Exacte, perquè ahir no vaig veure el partit, vist un resum i tal. I llavors mires el live score, mires 0-0 tal, i que hagi jugat
els 90 minuts.
Els 90 minuts. Sí, sí, tal qual, l'alineació. Ah, és una bona senyal, això. A veure com ha anat, a veure si hem fotut alguna patacada.
Com el llevis i vegis 65, canvi,
ja està.
Te'n torres al llit.
Clar, clar, mala senyal, no?
Te'n vas ja directament, tapes i dius, vinga.
Sí, però no estem veient res, vaja.
No, està sent una gran Copa Amèrica, i com deia el Guillem, no és la millor manera de promocionar aquest campionat als parells que estem veient. 4:15, tancarem la tertúlia. Avui tenim Albert Redon de la redacció. Guillem és un agosarat i m'ha dit, avui torna el director de l'APM a la tertúlia. Jo intentaré fer una mica resumir els últims dies de l'actualitat esportiva, però amb visió APM, és a dir, com ho veuria la gent de l'APM? És un temerari, sona així.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Gala León, capitana de l'equip espanyol de Copa Davis, enfrontada als tenistes espanyols.
Si yo creyera que dimitiendo Nadal, Verdasco, Ferrer, Robredo, etcétera, asistieran a la Copa Davis mañana mismo, el presidente tendría mi dimisión encima de la mesa.
Gala, tú no sé si...
¿Cuánto tiempo hace, por favor, que eres directora deportiva?
Desde julio.
Desde julio. Es curioso que no hayas tenido el detalle de llamar a Rafael para ver cómo se encontraba. ¡Fasca!
Solo pido respeto a mi trabajo y pido que sean los jugadores que quieran ir a representar a España los que me expresen sus peticiones y sugerencias. Los demás que dejen trabajar y respeten el trabajo.
¿Quién crees que está más preparado para dirigir el equipo de Copa Davis? ¿Juan Carlos Ferrero o tú?
Obviamente no voy a entrar en más polémicas.
No,
o sea,
no hay ninguna polémica.
La Federación Española de Tenis para nosotros no es nada, siendo realistas. Nosotros no dependemos de la Federación Española de Tenis. Nosotros tenemos nuestro propio circuito, la vida nos la ganamos en nuestro propio circuito. Y eso parece que lo siguen sin entender. Ellos necesitan de los jugadores, no nosotros necesitamos de ellos.
Hay que ver, menudo lío.
El xilè Jara, a mig partit, fa un tacte rectal a Cavani.
El árbitro se acerca, toca la pelota.
Ya se vienen hablando.
Mira. Se vienen hablando. Cuando el árbitro se da vuelta, tiki, la mano en la cola, y el árbitro ve perfecto cómo Cavani le pega. Y Cavani le hace un gesto como diciendo, me metió la mano en la cola, sí, sí. ¿Lo viste?
Buen día, Cavani, ¿cómo estás?
Amarga.
¿Qué te pareció lo que ocurrió en torno a Jara?
No, de eso no quiero hablar.
¿Debería ser sancionado?
Que se vea todo con la misma lupa.
Horripilante, psicodélico y fantasmagórico.
¡Parante, no! ¡O quedéis aquí parados! Montamos una mesa y ya está. Tira para adelante, que le vaya de la furgoneta, que me tengo que ir para allá, no para allá.
Sergio Ramos está al marcat. Vol marxar del Madrid. Encara no sap cap a on.
Subasta que ha llegado hasta Inglaterra. Tantear si los dos equipos de Manchester estarían dispuestos a pagarle tal cantidad. De ahí a París, donde llueven los millones. Que sepa el PSG de tal subasta.
Lo primero que me transmiten es que Ramos tiene claro una cosa. No quiere acabar su carrera en el Real Madrid. Lo tiene claro. No quiere acabar su carrera en el Real Madrid.
La ruptura entre Ramos y el Madrid es de tal calibre que incluso Sergio no descarta una salida inminente.
Si este verano alguien viene con la pasta, Sergio Ramos se iría del Real Madrid, este mismo.
¡Arrobas cartera! ¡Que no hay pasta para comer!
He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Arturo Vidal, begut, estampa el seu Ferrari sortint del casino.
Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Pedirle disculpas a mi mujer, a mis compañeros, como lo dije, al cuerpo técnico, a los dirigentes, creo que les fallé a todos. Perdón a la gente también que se involucró en este accidente que fue culpa mía, así que nada, disculpa a todos.
Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más.
No li tinguis en compte, Guillem, a Albert.
Digno d'admirar-lo, tu, Albert. I realment, en el nostre món de l'esport també és de ser inútiles, perquè, per exemple, això de la Federació Espanyola de Tenis...
Sí, és espectacular.
No, és ser molt débil.
Sí, sí, ja veurem com acaba. De moment hi ha una eliminatòria contra Rússia ara un cop acabi Wimbledon, que en principi la dirigirà Gala León.
I jugarà ella, suposo.
En principi, però segons avui ja publicava el diari Marca, només amb un top 100 a la convocatòria i la resta seran jugadors de perfil més baix. Per tant, amb moltes opcions que Espanya baixi directament a la segona... Vaja, que es quedi la segona divisió i que no estigui la primera divisió del tenis mundial quan té un grapat de jugadors per ser, evidentment, a la primera divisió. Però bé, veurem com continua. És divertit de veure des de... Bé, divertit.
Sí, és creativitat esportiva, això.
Té un punt de les federacions, d'algun tipus de federacions espanyoles, de Patxulo jo, i jo, i tu digues el que vulguis, però jo, Patxulo, està bé Nadal quan diu, no, és que nosaltres la federació no la necessitem per res. Sí. Diu, són ells que necessiten a nosaltres. I té tota la raó del món. Ho deixarem aquí, que hem d'anar cap a Assen, que el Quim té teca per explicar-nos amb aquest frec a frec Valentino Rossi i Marc Márquez, que em sembla que ens ho passarem bé d'aquí a final de temporada. Pere, Sergi i Guillem, un plaer, moltes gràcies.
Bona nit.
Ara tornem.
Tu diràs amb Xavi Puig. A Port Aventura celebrem 20 anys plens d'emocions i volem fer-ho amb tu. Envia'ns la teva foto d'un moment especial a Port Aventura i seràs protagonista dels aparadors d'estiu de 8TV. Connecta't a 8tv.cat i descobreix com. 8TV, oberta a la diversió.
Aquest diumenge, descobreix amb BMG el magazín de La Vanguardia.
El retorn de Levinsky, la dona que va protagonitzar el gran escàndol polític dels 90, es posa al capdavant de la causa contra el ciberassetjament. L'entrevista a Juanes. L'artista colombià actuarà el juliol a Barcelona.
Tot això i molt més ho tens a MG el magazín. Cada diumenge amb La Vanguardia per saber més. mgmagazin.es.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva una espremedora de palanca Brixton per preparar sucs d'una manera neta, ràpida i còmoda. Gràcies a la palanca, espremarà sense esforç fins a l'última gota de les taronges. Aconsegueix l'espremedora Brixton per només 29,99 €. La cartilla, aquest cap de setmana, només a Mundo Deportivo.
Tu diràs a RAC 1 amb Xavi Puig.
Parlem al Tu diràs del Gran Premi d'Assen de motociclisme a Holanda aquest dissabte, que ens ha deixat moltes, moltes, moltes coses, especialment a MotoGP, amb una última acció, l'últim remol, l'última xicana d'aquest circuit d'Assen que porta cua i que em portarà, potser, d'aquí a final de temporada entre Marc Márquez i Valentino Rossi. Allà hi ha estat el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Xavi, molt bona nit.
No ha estat gens malament, vist des de fora, des de l'espectador neutral o que s'ho mira i que gaudeix amb les curses, com ha anat la de MotoGP i, sobretot, el final que ha tingut, amb tot i, sobretot, amb molta polèmica.
Sí, ha estat una cursa emocionant, divertida, la pluja ens ha respectat finalment tot el dia. Marc Márquez ha tornat a ser el Marc Márquez que coneixem i que hem vist poc aquesta temporada, el pilot que és competitiu fins al final. Valentino Rossi ha tornat a treure la seva millor versió, havia fet uns grans entrenaments, tenia la pole position, i a l'última xicana, aquí a Assen és habitual que passin coses a l'última xicana, perquè és una S molt estreta, molt tancada, on s'ha d'aprenar molt fort, per tant és un punt clar d'avançament, però només hi ha una traçada bona. I cada vegada que hi ha un final de curs apretat, algú intenta passar un altre i hi ha incidents. I això és el que hem tingut avui. I per les reaccions que he pogut copsar via Twitter explicant el que havia passat, doncs home, és d'aquelles que generen passions contundents d'un i altre bàndol.
Què ha passat? Com ho expliquem, Quim? O com intentem explicar què ha passat i si tens clar qui té raó i qui no té raó en aquest cas?
Home, és difícil de dir. Primer fem un breu repàs de com ha anat la cursa. Rossi sortia des de la pole position, ha arrencat bé. Marc Márquez també ha arrencat bé. De seguida se n'han anat tots dos. Rossi ha liderat durant moltíssima estona. A l'últim temps de cursa, Márquez s'ha posat al davant, no s'ha pogut escapar. A tres voltes pel final l'ha tornat a passar Valentino Rossi i, malgrat que Rossi ha apretat fortíssim i ha pogut agafar mig segon de marge, Márquez ha estat capaç de retallar-lo en una última volta realment sensacional i intentar aquest famós avançament a la xicana. Rossi entrava primer a la xicana, Márquez ha apurat moltíssim la frenada, ha volgut ficar la moto, Rossi també ha apurat, jo diria que potser massa i tot, ha volgut ficar la moto, allà hi havia la roda davant del Marc, però Rossi encara era al davant, han topat, i mentre Márquez ha entrat a la traçada, i ha traçat l'últim revolt molt lent, Rossi ha tirat recte, ha passat per la grava donant gas per no quedar-s'hi encallat i ha acabat entrant primer. I és clar. Després ha començat a celebrar la victòria i Márquez també feia gestos de vivent d'eufòria. Home, en aquest moment em sembla que tothom queda amb el circuit i ho veiem per la tele, la gent des de casa, em sembla que tothom ha tingut clar que hi hauria polèmica. Des de la banda de Márquez, doncs s'argumenta que has de fer el circuit, que saltar-te un revolt, tallar-lo directament, no és reglamentari. I des de la banda de Rossi argumenten que ell anava al davant i que se'n va fora de la pista perquè Márquez l'envesteix a la topada. El cas és que la direcció de cursa d'entrada no ha investigat l'accident, s'ha fet la volta d'honor, la cerimònia de podi, el corralet, amb una mica d'atenció entre tots dos, la roda de premsa oficial, i en acabada la roda de premsa els han cridat a tots dos a analitzar l'incident amb imatges de televisió i explicar les seves pròpies versions davant de direcció de cursa. No hi ha hagut protesta formal d'Honda, però sí que Honda ha demanat que es revisés l'incident. Per tant, digue-li com vulguis, no és una protesta oficial, però la marca de la daurada, la marca de Márquez, ha demanat que s'ho tornessin a mirar. S'ha acabat la reunió, no ha durat gaire, menys de 10 minuts, i direcció de cursa ha decidit que Rossi tenia raó i que tot quedava com estava.
I què diuen els dos protagonistes de l'incident?
Mira, hem parlat amb ells abans d'entrar en aquesta reunió. De fet, quan els han cridat a la reunió han interromput encara les declaracions de tots dos davant de la premsa. A Marc Márquez hem pogut fer un petit apart que val la pena escoltar. Bàsicament i lògicament centrat en aquest incident amb Valentino Rossi, que jo crec que portarà cua.
Marc Márquez, bona tarda.
Bona tarda.
Un segon lloc que dius que té regust de victòria i aquí ens hi podem recrear. Explica'ns-ho.
Sí, 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 la veritat és que bueno, estic content primer de tot perquè hem tornat a un bon nivell, hem tornat a estar al 100% lluitant per la victòria en un circuit que sempre ens ha faltat una mica, però bueno, crec que hem fet una gran última volta, una gran última curva, on l'havia preparat molt bé, ahir ja estava pensant, perquè sabia que podia tenir opcions d'arribar així, i bueno, crec que hem fet el correcte i moralment pues, sento que hem tornat a estar al més alt del podi.
Allà només hi cabia una moto. Tu m'entens que tu ja estaves dins i que el Valentino igualment es passava de frenada?
Sí, està clar que és una última curva conflictiva i que sempre han passat coses, però bueno, sempre han passat coses dins la pista, no? I això és el més important. Al final, jo amb el que em quedo és que he fet anar tard, que he fet el correcte, que és anar per dins la pista i sobretot que m'ha sortit com havia pensat. Al final no esperava que acabés així, però sí que estic content perquè bueno, han pogut creuar la línia de meta molt a prop del líder.
Si no canvien el resultat, diries que el resultat és injust? Serà una pregunta molt futbolera, això.
No, al final jo ja et dic el que sento, no? Que moralment em sento guanyador, però està clar que bueno, guanyador només n'hi ha un i el Valentino pues, és el que ha pujat a dalt de tot del podi, però bueno, al final nosaltres hem complert l'objectiu d'aquest Gran Premi, que era tornar al nivell nostre habitual, tornar a divertir-nos damunt la moto. Sí que és cert que encara hem de seguir treballant i confirmar aquest pas, però tot i així crec que podem o intentarem estar el més endavant possible els pròxims carrers i guanyar curses, sobretot.
Argentina ja us veu trobar i va haver polèmica, avui també, ella guanya les dues curses. Penses canviar alguna cosa per quan es tornava a trobar? Que segur que tard o d'hora passarà.
No, al final... sobretot d'aquí no crec que hagi de canviar res, no? Perquè em quedo tranquil·lament conscient que he fet el correcte i que he fet una última xicant per guanyar la cursa.
Gràcies, Marc.
Gràcies.
Les paraules de Marc Márquez al micròfon del Quim Salvador en aquest circuit d'Assen, content de com li han anat les coses avui a Holanda i convençut que ell ho ha fet bé en aquest últim revolt, en aquesta última xicana. I l'altra versió, la de Rossi, què diu, Quim?
Sí, Márquez diu que es considera guanyador moral i que ell ha fet la xicana perfecta. Naturalment, Valentino Rossi té un altre punt de vista. Ell ha explicat així a la roda de premsa oficial la seva versió d'aquesta última frenada a l'entrada de la xicana i de l'incident.
A l'última xicana he frenat al límit, he entrat al revolt i he vist la moto d'en Marc que intentava passar, però era massa tard, perquè jo era dins de la xicana. Ens hem tocat i jo he hagut de tallar el darrer revolt i he tingut sort de poder controlar la moto la grava, perquè mai saps com n'és de profunda. Ha estat suficient per guanyar, però penso que ha estat una gran batalla.
Realment són diferents les versions, Quim.
Sí, esclar, era... Vaja, ja sol passar. Quan hi ha maniobres així, Rossi, evidentment content, Márquez no ho estava tant, sempre hem parlat de la bona relació entre tots dos, també des de la caiguda de Márquez topant amb Rossi a l'Argentina a la tercera cursa d'enguany, doncs ja vam explicar que això s'havia de refredar tard o d'hora, perquè si tots dos lluiten per guanyar i es troben i passen aquestes coses, doncs és evident que creix una rivalitat que a vegades es tensa una mica, i Valentino Rossi en el parc tancat, aquell corralet que n'hi diem que es fa just acabar la cursa per les televisions que estan en directe, per les entrevistes i abans de pujar al podi, Rossi ha anat a buscar Márquez i han tingut algunes paraules, però no hi ha hagut bona sintonia i li han preguntat a Valentino Rossi com havia anat això i ell ho ha explicat així.
Sincerament, he anat a parlar amb en Marc, però he vist que ell estava una mica empipat amb l'última xicant, així que he preferit no parlar massa. Ja se sap, just després de la cursa tot està molt calent. És normal.
Everything is very hot, you know, it's normal.
Hi ha algun somriure de fons encara de Valentino Rossi.
Sí, una mica condescendent Rossi, que és el que s'ha endut la victòria. Márquez ha explicat en aquesta roda de premsa que simplement li ha dit felicitats per la victòria i molt maco l'últim revolt, amb un to també, evidentment, de no estar massa content. Crec que val la pena, Xavi, en un momentet, escoltar també l'opinió de direcció de cursa, que al final és qui ha més benedicte de tot plegat. Hem parlat amb Franco Uncini, expilot de 500, de fa una pila d'anys, i que ara forma part de la directora de cursa, que és un òrgan col·legiat. Uncini era un dels dos representants d'aquesta direcció de cursa que estava a la reunió amb Rossi i amb Márquez per analitzar-ho tot plegat.
El nostre pare ha estat clar. Hem repassat les imatges i hem vist que en Valentino ha entrat davant i ha rebut el contacte d'en Márquez, que ha intentat l'avançament. Tot correcte fins aquí, però aquest contacte li fa perdre el control de la moto en Vale i per això ha anat fora de la pista. Ha mantingut el gas obert perquè passar per la grava no és fàcil, ha tornat a entrar a la pista i ha guanyat. Òbviament, ell ha entrat primer al revolt i havent acabat primer no és res més que un incident de cursa. Fixa't que el contacte de la roda del davant d'en Marc va al braç d'en Valentino, que perd llavors el control de la moto i automàticament se'n va fora de la pista. Diguem que ha estat un cas particular de força major.
Diciamo que està un caso particolare, una cosa di forza maggiore.
Doncs la direcció de cursa té clar què ha passat en aquest últim revolt i per això li manté la victòria a Valentino Rossi.
Sí, Xavi, em preguntaves fa una estona quina opinió en tinc. La veritat és que és un incident molt difícil i ara semblarà que no em vull mullar i que és molt salomònic, però a mi em sembla que la direcció de cursa no pot fer una altra cosa que donar la raó a Rossi, perquè és el que em sembla que és una evidència, que hi ha un toc i Rossi se'n va fora i Rossi havia entrat primer al revolt.
la meva sensació en directe a les primeres imatges, perquè després això passa molt com al futbol, a les jugades, que segons amb quina càmera ho vegis repetit, pot semblar una cosa o una altra. A mi la meva primera impressió és que Rossi ha allargat tant la frenada per impedir l'avançament que se n'hagués anat fora igualment. Però esclar, això no es pot comprovar de cap manera. Per tant, entenc que Márquez estigui empipat, però l'únic que demostren les imatges és que Rossi anava primer, hi ha un toc i acaba fora de la pista. També entenc que saltar-se un tros del circuit no s'hauria de permetre, però l'explicació d'un xini és prou clara. Se l'ha saltat, producte de la topada. Per tant, no tinc massa clar de qui és culpa l'incident. Insisteixo que crec que Rossi ja anava també massa llarg, però amb les imatges em sembla que emetre un altre veredicte, que no sigui el que ha fet direcció de cursa, seria molt arriscat. I ara afegeixi que Rossi és Rossi, que ja s'havia celebrat tot, que el circuit estava de festa major, en fi, tots els condicionants que vulgui.
Primer Rossi, segon Márquez i tercer, i avui sense opció de lluitar per la victòria, Kim Jorge Lorenzo.
Sí, sortia vuitè, ha arrencat molt bé, s'ha posat tercer ja a la primera volta, però quan semblava que es podria afegir al festival per intentar guanyar la cursa, Lorenzo avui no ha rodat el ritme de Rossi i Márquez, de fet ha acabat molt lluny del capdavant i s'ha conformat amb un podi i amb 16 punts, que home, pel campionat són importants. Ara estareu de Rossi a la classificació general. Ell ha dit que no era el dia, que de fet tot el cap de setmana ha anat de corcoll amb uns pneumàtics Bridgestone que diu que són massa durs i no li van bé, i per tant dona per bo el resultat.
Jo no era el dia, no ha sido el fin de semana. No solo el día, sino el fin de semana. Neumáticos duros que ahí han influido un poco en contra de mi pilotaje y también, sobre todo, dos sectores que se m'han atragantado, ¿no?
Què més destaquem de MotoGP del que ha passat avui a Assen, Quim?
Doncs la cinquena posició de Pol Espargaró en una de les seves millors curses de la temporada, si no la millor, després de lluitar en un grup on hi havia moltíssima gent, el seu germà Aleix, el Crutchlow, Dani Pedrosa, Bradley Smith, el company d'equip del Pol, i la veritat és que el Pol avui ha tret la seva millor versió, i això que es queixa que encara no rutlla tot bé el braç dret operat de síndrome compartimental fa algunes setmanes, però vaja, evidentment la cinquena posició i com l'aconseguida era per estar content.
Sí, sí, sens dubte, avui hem fet un passet i esperem que no sigui una il·lusió i que Alemanya doncs continuï la progressió, però sí que és cert que aquí doncs hem pogut guanyar el Dani, que bueno, tenia problemes evidentment, però hem pogut guanyar el Dani, el Dobby, el meu company d'equip, el Cal, lluitant tota la carrera, o sigui que això és molt bo i encara que hem tingut algun problema, però hem aguantat allà davant i hem pogut acabar cinquens, o sigui que això és positiu.
I Pedrosa i Maverick, on els trobem, Quim?
Sí, ens falta situar l'Aleix, que ha acabat vuitè i molt frustrat, perdó, sí, perquè sortia segon i esperava poder fer una bona cursa i diu que la recta el passaven tots i que al final ha decidit deixar de lluitar per no arriscar-se una caiguda. Pedrosa novè, ha fet una cursa estranyíssima, que d'entrada sembla molt dolenta, però molts condicionants, ha caigut el warm-up, ha destrossat la primera moto, s'ha fet una mica de mal a la mà esquerra, ha hagut de sortir amb la segona moto, diu que li ha fallat l'embragatge a la sortida i ha perdut moltíssimes posicions, i després, i això sí que és important, no li funcionava bé el fre de davant, i encara trobo que fer una cursa sencera amb una MotoGP sense que et vagi bé el fre del davant és realment complicat. Amb tot plegat, el Dani ha acabat novè i podia haver estat sisè, però Cal Crutchlow l'ha tret de la pista a la xicana final, una mica com a l'incident Rossi i Márquez, i el Maverick Viñales ha acabat desè en una nova cursa per l'aprenentatge.
Tot això MotoGP, ràpidament, Quim, anem a Moto2 i Moto3, on també hem tingut guerres prou interessants. Moto3 ha estat un espectacle, sense anar més lluny.
Sí, Moto3 ha estat fantàstic. Grup de 7 pilots junts, enganxadíssims, de la primera volta a l'última, i a sobre passant-se i repassant-se gairebé a cada revolt. Era una cursa d'aquestes que no pots apartar la mirada al televisor, perquè des de l'estona passaven coses. Llàstima que no hi havia cap pilot català, Isaac Viñales ha caigut, vaja, l'han embestit a l'inici de la cursa i Gabriel Rodrigo ha acabat endarrerit a la 25a posició. Ha guanyat Miguel Oliveira, l'han acompanyat al podi Fabio Quartararo i Dani Ken, que continua destacadíssim al capdavant de la general. I a Moto2, la veritat és que la cursa ha estat interessant a l'esprint, perquè per culpa d'una bandera vermella a la primera volta, un accident de Luis Salom, que per sort no ha pres mal, doncs s'ha hagut de tornar a sortir a només 16 voltes. Tito Rabat ho ha fet molt bé, ha liderat una bona estona, però noi, Joan Zarco aquest any està intractable, ha pogut atrapar Rabat. A l'inici de la cursa hi ha hagut un moment en què Rabat ha avançat Zarco força agressiu, tocant fins i tot el pilot francès al traçat del revolt més lent del circuit. Zarco l'ha tornat a jugar cap al final i finalment Rabat s'ha hagut de conformar amb la segona posició darrere del líder. Això sí,
Rabat reconeixia que l'avançament aquest que t'explicava no ha estat fortuit al toc, que ell, tal com està en la temporada, i després que al principi fos víctima d'algunes topades per part d'altres pilots, ha decidit que l'únic que pot fer és ser més agressiu per mirar de revertir la situació.
Jo crec que s'ha vist clar que és un missatge, però igualment són els fets, el que importa són la final de carrera, no entre mig de carrera. Així que serem més agressius, ja no ens queda una altra, i haurem de créixer encara més com a pilot per plantar-li cara fins a l'última volta.
I els altres catalans?
Doncs Àlex Rins ha acabat quart, Axel Pons 22è, i Ricky Cardús ha anat per terra.
I per cert, Quim, que Nicolás Agio a Moto3 ha arribat de genolls, ha entrat de genolls a la línia de meta.
Sí, realment espectacular. També a la famosa xicana ha tingut un incident amb un altre pilot, ha estat a punt de caure, de fet, les imatges són espectaculars, però és un miracle que no s'hagi empotrat contra el mur, perquè haguéssim tingut un problema seriós, i absolutament descavalcat de la moto, que li ha donat molta estona per fora, per la gespa i la sorra, sense caure, amb les cames penjant i només aguantant la moto amb el manillar, ha tornat a entrar a l'asfalt, llavors ja ha caigut de genolls, però sense deixar anar la moto, i amb els dos genolls lliscant per l'asfalt ha entrat a meta amb una imatge realment insòlita i espectacular. Sort que no ha durat això 300 metres més, perquè naturalment les seves proteccions de la bota i del genoll s'estaven exhaurint i l'home hagués pres mal. Això sí, ha acabat 17è, s'ha quedat sense puntuar.
Però content, segur, d'haver protagonitzat una de les imatges del Mundial d'aquest any. Quim, a descansar, moltes gràcies, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Tu diràs, a RAC 1, amb Xavi Puig.
Nou minuts i la una de la matinada. Repassat tot el que ha passat a Assen en aquest gran premi del Mundial de Motociclisme. Marxem ara cap a França. Avui s'ha jugat la final del Mundial d'Hockey Patins entre l'Argentina i Espanya. Ha guanyat l'Argentina 6-1. L'entrenador de la selecció espanyola és el Quim Pauls. Hola, Quim, bona nit.
Bona nit.
Partit que heu començat guanyant vosaltres amb un gol de Bargalló. Al final, però, una derrota molt dolorosa, molt contundent. Com te l'expliques?
Han jugat millor que nosaltres, sense cap mena de dubte, i això fa doncs, que quan el partit es va perdent amb un parcial de 3-4-1, doncs, l'equip doncs, puja amunt per intentar doncs, igualar, perquè en hoquei doncs, pots fer un parell de gols en 2 o 3 minuts i això et permetria doncs, estar un altre cop en el resultat. Quan això no es dona, doncs, és bastant habitual que et golegin.
Quan ho has vist perdut, Quim? Quan has vist que realment no hi havia opcions avui d'acabar aconseguint aquest 6è Mundial consecutiu?
A partir del 5-1, quan anàvem 4-3 amb el 3-1, hem tingut una directa, no l'han fet. La directa d'ells l'han fet, ha sigut el 4-1, i a partir d'aquí un gol ens posava més o menys en possibilitats de competir. No l'han fet, ells han seguit contraatacant, perquè hi havia molts espais, han aconseguit el 5-1, i allà sí que realment l'equip doncs, ha sigut un cop molt dur, i bueno, finalment ha caigut un altre gol a favor d'ells, i res a dir. La victòria clara, i felicitar els argentins.
És la primera derrota, atenció això, de la selecció espanyola d'hoquei patins en un partit des del 3 d'octubre del 2003. En els últims 12 anys, tot just la primera derrota. Sé que ara això no et servirà de res a aquesta hora de la nit, quan fa molt poc que s'ha acabat el partit, però aquesta derrota també servirà, Quim, per veure tot el que ha fet aquesta selecció en aquests últims, no només en aquests últims 12 anys, però sobretot en aquests últims 12 anys, i tot el que ha arribat a guanyar i com n'és de complicat el que ha aconseguit.
No, jo crec que, home, sí que serveix. Realment, aquest rècord que ha fet la selecció espanyola durant tant de temps, crec que és algo a ressaltar, a tenir molt present, no? Molts jugadors que han anat passant, els diferents seleccionadors, el Cacho, el Carlos, Felice, crec que ha estat espectacular, realment, no? Llàstima que s'hagi acabat, però en algun moment havia de passar i bé, hem de seguir treballant per intentar millorar.
Per intentar tornar a aconseguir la medalla d'or. Són dos campionats al front de la selecció absoluta. Quim amb la plata a l'europeu, al Covendes, la plata també avui al Mundial a França, i amb aquell regust m'imagino de pensar, carai, tu, tot just ara hem de trencar aquestes ratxes d'ors consecutius, no?
Sí, és cert. Evidentment, a mi m'ha agradat molt guanyar l'or, sobretot en el Mundial, també en l'europeu, però en tot cas, bé, l'esport és així, hi ha uns rivals que s'han de vèncer, si no s'aconsegueix està clar que bé, que a part moltes finals que arribis al final, el que compta és guanyar tots els partits i no ho hem aconseguit aquesta vegada i bé, cal reflexionar-hi, veure com podem millorar i en tot cas el que sí puc garantir és que Espanya seguirà a dalt de tot a nivell de competició i a nivell d'equip. Nosaltres som una selecció potenta perquè tenim grandíssims jugadors i entenc que seguirem estant competint tots els títols.
Molt bé, doncs, Quim Pauls, gràcies per atendre'ns. 5 minuts per la una. Ànims a tu i també tota la selecció per aquesta derrota a la final del Mundial. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Quim Pauls, el seleccionador espanyol d'hoquei patins en directe al Tu diràs de RAC1, quan falten 5 minuts per la una de la matinada. 6-1, victòria de l'Argentina. Espanya que, per tant, no pot aconseguir aquest sisè mundial consecutiu, aquesta selecció espanyola amb l'àmplia majoria de jugadors catalans. De fet, amb un asturià, Toni Pérez, i la resta, jugadors catalans i també un seleccionador català com és el Quim Pauls. Marxem ara cap a Andorra. Hola, Robert Mercè, bona nit.
Què tal? Molt bona nit i bona hora, com estem?
Perquè es van acabant ja totes les diferents proves que estan disputant a Andorra amb Ordino de base. Per exemple, s'ha acabat aquest migdia la ronda dels cims, la prova més llarga, aquests 170 quilòmetres. Ahir deixàvem Francesc Soler liderant la prova i l'ha acabat rematant, no?
Exacte, avui ha rematat la feina, la cursa continua, perquè aquí a Ordino només han arribat 19 corredors d'aquesta ronda dels cims, però en Francesc, que començava ahir a les 7 del matí una exhibició, l'ha completat de principi a fi per completar aquests 170 quilòmetres i 13.500 metres de desnivell positiu, i ha guanyat després de 31 hores i 8 minuts de competició, com diem, liderant tota la cursa a tots els trams horaris. També a la categoria femenina ha arribat la primera dona que ha completat aquest recorregut de la ronda dels cims. Ha estat la Nerea Martínez, que ha aconseguit la victòria després de 38 hores i 47 minuts i revalida el triomf de l'any 2012 i ha finalitzat 13a a la classificació general. Com diem, aquí de moment només han arribat a Ordino 19 corredors. S'han retirat pràcticament la meitat dels que varen començar, i és que la duresa del recorregut i també la calor ha castigat força els corredors, que els que continuen, Xavi, sí, afronten la segona nit consecutiva de competició.
Fins quan tenen temps, Robert?
Doncs tenen temps per arribar fins demà diumenge a les 9 de la nit. 62 hores les que tenen per completar aquest recorregut, i els més valents que, com diem, ja han completat aquest dur, exigent i força tècnic recorregut. I, com dèiem, n'han hagut d'altres curses. Repasso ràpidament el nom dels guanyadors, perquè la cursa mític de 112 quilòmetres, el triomf ha estat per l'Eduard Barceló. A la Celeste Trail de 82 ha guanyat en Marc Casal en categoria masculina, i també rècord de la prova, i l'Olatge Alvariño a la categoria femenina. I la Núria Piques, que aquí ha tancat 4 setmanes consecutives corrent una marató, s'endú un nou triomf, en aquest cas en la marató dels cims, i el Marc Pinsà, que ha guanyat també la marató amb rècord inclòs a la prova.
I encara demà ens en queda un altre, no?
Exacte, demà a les 9 del matí 600 corredors i corredores tancaran la darrera cursa, la Solidarity Trail de 10 quilòmetres, i durant aquesta propera matinada i al llarg del dia de demà doncs que aniran arribant els herois d'aquestes curses que encara continuen en marxa.
Senyor, i que demà en tindrem més detalls i escoltarem protagonistes a l'Ultrasports des de les 3 de la tarda. Demà recomo el Robert Mercè, el Raül Llimós, amb la Gemma Montero. Escoltarem protagonistes de tot el que ha passat a Ordino durant tot el cap de setmana. Robert, a descansar, gràcies, bona nit.
Que vagi bé, una abraçada, bona nit.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away.
Ha marcat Paraguai en el Brasil-Paraguai, Radio Cardinal de Paraguai.
Nuestros queridos paraguayos festeja Albirroja, señores, los Jeju Paraguay. Paraguay 1, Brasil 1, Copa América. Darío Bernardo Cárdenas.
Gran personalidad.
Gol de penal de Paraguai, Pau. Ai, 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 que veurem uns altres penals en aquests quarts de final de la Copa América.
Exacte, han parat el Paraguai al minut 71, gol de penal de Derlis González, el jove jugador del Basilea, que doncs, ha transformat des de 11 metres. Jefferson, gairebé s'ha estirat molt bé, gairebé la toca, però el Paraguai ha parat un penal comès absurdament per Thiago Silva, ha saltat juntament amb Daniel Alves, els socios saben que s'han buscat entre ells, i ha posat absurdament la mà a l'hora de pilota sense sentir que posés la mà, i l'àrbitre amb molt de rigor doncs, l'ha assenyalat correctament. D'aquesta manera el Paraguai empata, el Brasil realment fluixet en aquesta segona part, ha donat entrada Dunga ara a Diego Tardelli, també a Douglas Costa, substituirà Firmino i a un desaparegut William, i veurem què passa, perquè en aquesta segona part s'hi porta més la iniciativa, qui taca més el Paraguai, i ara amb el gol jo crec que aniran ja a... que es creuen més les seves possibilitats, el públic també tira més pel cantó de Paraguai que no pel brasiler, i veiem com reacciona la canarinha de Daniel Alves després d'aquest empat de l'11 guaraní.
A veure què passa en aquests últims minuts en aquest partit de quarts de final entre Brasil i Paraguai, en aquest estadi que tant ens ha agradat, el seu nom, alcaldessa Esther Roa i Rebolledo. Acabarem el Tu diràs, on anirem rematant, sabent amb el Pau Arriaga què ha passat també i què hem de saber abans d'anar a dormir. Hola, Pau, bona nit.
Bona nit, Xavi. La selecció espanyola femenina jugarà demà contra Bielorússia al partit per la tercera posició a l'Eurobàsquet que s'està disputant a Hungria i Romania. Les Lucas Mondelo, vigents campiones d'Europa, no podran reeditar el títol després de caure ahir per 63-58 en un final ajustat contra la selecció francesa. Aquesta ha estat la primera derrota en 17 partits al combinat espanyol. Tot i aquesta ensopegada, l'equip s'ha garantit una plaça per al Preolímpic, la competició que els ha de servir per garantir la seva presència als Jocs de Rio. El seleccionador ha elogiat les bielorusses, que tenen un joc interior molt potent, però que també poden fer mal des del perímetre. El partit començarà a 4:45 de la tarda i es podrà veure en directe per Teledeporte. En futbol, demà es disputen els partits de tornada de la darrera fase d'ascens a segona divisió A. El Cádiz rebrà el Bilbao Atlètic al Ramon de Carranza, amb un 2-0 favorable als bascos. L'altra eliminatòria està molt més igualada. L'Huracán de València visita l'Osca amb tot per resoldre després de l'empat a 1 del partit d'anada. I la Pobla de Mafumet és l'únic equip català que encara té opcions de pujar a segona B. Els de Martín Posse hauran de remuntar l'1-0 favorable al Gerena i han fet una crida a l'afició perquè ompli el municipal de la Pobla. I un darrer apunt, el Rayo Vallecano s'ha imposat per 2-1 al Real Madrid a la final de Copa del Rei juvenil. L'heroi del partit ha estat el porter Javi Ruiz, que ha aturat un penal al minut 95 que hauria suposat l'empat dels blancs.
Passen 2 minuts de la una, per cert que el Quim Salvador des d'Ascent encara diu que recordi, que és veritat que si teniu moto hi ha una assegurança perfecta per vosaltres, la del RAC. L'assegurança de moto del RAC és diferent perquè us cobreix el robatori i en cas d'avaria us porta la moto al taller que vulgueu. És l'assegurança de moto més completa sense pagar més. Si en voleu més informació aneu a qualsevol oficina del RAC o al web del RAC. Amb tu, RAC, els moments clau. Ho anem deixant aquí, que és tard i vol ploure amb aquesta calorada que hi ha a tot el país. Demà més informació. Des de primera hora els butlletins horaris, a 2:45 als 100 metres, a les 3 ultrasports i a les 11 hi tornarà el Tu diràs amb el Dani Sanabra. Descanseu, deixem el Brasil empatant a 1 amb el Paraguai. A veure si encara tindrem penals. Argentina espera rival a les semifinals. Vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. David. David Solans.
Bona nit, passant 3 minuts de la 1, l'Eurogrup farà tot el possible per salvaguardar l'euro després del trencament amb Grècia. Els 18 socis asseguren que faran el que calgui per mantenir l'estabilitat financera a la zona euro. Han moderat el seu discurs i deixen una porta oberta a seguir negociant amb Grècia. El president Jerome Dijsselbloem i diversos ministres de l'eurozona han matisat aquest vespre les contundents declaracions de la tarda on donaven per trencades les negociacions. Això sí, continuen ferms en el rebuig al referèndum de Tsipras i a l'extensió del rescat. Luis de Guindos i el ministre de Finances francès, Michel Sapin, van ser dos dels que van suavitzar les paraules.
Grecia está en la zona euro. Nadie ha expulsado a Grecia de la zona euro. Se ha decidido esta tarde lo que estrictamente se ha decidido. Y yo estoy convencido, además, que Grecia continuará en la zona euro. Es nuestra voluntad política que Grecia continúe en la zona euro.
Els problemes de liquiditat dels bancs grecs, que falten bitllets als caixers automàtics, no és cap Grèxit, cap sortida de l'euro.
El principal punt d'atenció és el referèndum. L'Eurogrup considera que és una consulta encoberta per deixar l'euro. El ministre de Finances grec, però, Yanis Varoufakis, ho ha negat.
Qualsevol que digui que aquest referèndum és sobre l'euro està fent una interpretació enganyosa. La realitat és molt clara.